Hits amb Carme Reverte.
Cinc de la tarda, 3 minuts, iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats Especial. Us saludem novament des de la Biblioteca Municipal de Castellà. Iniciarem aquesta segona hora de l'Especial Connectats a motiu del Dia Mundial de la Ràdio, on el present i el passat de la ràdio s'abraçaran a través de les veus dels nostres convidats. Avui el periodista sabadellenc Xavier Bondó i la terrassenca Mariluz García, més d'un parell de veus que representen la història viva de la ràdio a Catalunya i a Espanya. Protagonistes és un dels programes més antics de la història de la ràdio espanyola. Es va emetre a Ràdio Nacional d'Espanya, Onda Cero, Cadena Cope i a Punto Radio. 40 anys en antena, dirigits pel periodista Luis del Olmo, qui precisament té una història amb aquest municipi. I ara sabreu per què, segur que alguns ja sabeu per on vaig. Ell no pot acompanyar-nos avui, però sí que ha atès la trucada del Connectats. ¿Tú te acuerdas de tu primer contacto con la radio?
Primer contacto con la radio Asturias de Oviedo, con la radio en serio, ¿no? Hace todo esto unos 40 años, en la capital asturiana. Es el primer contacto en un programa de la mañana que hacía con dos queridas compañeras en la cadena SER. Ese fue un contacto en serio en la radio de mis amores.
¿Y cómo recuerdas tus inicios?
Pues lo recuerdo con añoranza, porque me gustaría tener otra vez pantalón corto y jugar con mis compañeros mientras iba de instituto y de Carrasco a estudiar el bachiller. Esos son mis recuerdos no de mi infancia, de mi niñez, vamos. Pero ahora estoy a años luz de aquel tiempo y lo recuerdo con cariño y con respeto.
Si te digo que celebramos los 100 años de la radio, ¿qué se te pasa por la cabeza?
100 años de radio. Ay, Dios mío. ¿Cómo me gustaría hacer radio durante 100 años? Pero eso va a ser imposible.
Karma.
Pero estamos en una mayoría de edad y la radio también está en su mayoría de edad. La radio en este momento es fundamental para comunicar, para informar, para entretener, para divertir. Sin la radio yo creo que el ciudadano estaría cojo, le faltaría algo.
¿Y la radio qué te ha dado a ti, Luis?
La radio me ha dado todo, me ha dado muchos amigos, me ha dado la posibilidad de viajar a todas las partes del mundo haciendo el programa, un día desde la voz de América y de Nueva York, y otro día desde Radio Pekín en China, y otro día en Moscú, y otro día, bueno... La radio me ha permitido viajando con el micrófono y desde aquellos rincones ver los buenos días España.
¿Y qué dirías tú que tiene la radio que se convierte en una adicción?
La radio tiene un encanto especial, tiene una fiesta permanente en todo lo que hay alrededor de un micrófono. La radio te proporciona muchos amigos. La radio te entretiene, te acompaña, te divierte, todo eso hace la radio.
¿Y qué futuro le auguras teniendo en cuenta que se ha hablado ya hace tiempo de la crisis de la radio, también como de la crisis del teatro o del cine, como si fuera a desaparecer?
No, la radio no va a desaparecer nunca, al contrario. La radio, a medida que pasan los años, se reinventa, ¿no? La radio, el día que nos falte la radio... nos falta algo de nuestro cuerpo, ¿no? La radio tiene que comentarnos, que divertirnos, que ponernos al corriente de lo que sucede en tu barrio y de lo que sucede en el último rincón del mundo. La radio es... no es que sea importante, es que es fundamental.
Por último, Luis, ¿qué le dirías a la gente que te escucha ahora?
Pues a la gente veterana como yo, que seguramente me escucharon alguna vez, agradecerle el que compartiera conmigo aquellas mañanas de las 7, de las 8, de las 11 de la mañana, ¿no? Que no se han equivocado y que continúen sintonizando a otros compañeros que están en activo y que puede divertirles, entretenerles y acompañarles como hicieron conmigo y con mi programa.
¿Te gustaría recordar un poco la anécdota de estos aparatos de radio que fuiste a adquirir a Castellar del Vallès?
Bueno, tengo pendiente de que tengo que visitar de nuevo aquel establecimiento donde me quedé con las ganas de llevarme todos los que tenía, ¿no? Pero en cualquier momento me acercaré hasta allí para enriquecer los dos museos de la radio que tengo, uno en mi pueblo, Ponferrada, y otro en mi segundo pueblo, aquí en Roda de Barà, en Tarragona.
Pues muchas gracias, Luis.
Nada, un abrazo, un beso para ti y gracias. Y un saludo a todos tus oyentes.
Avui l'Ús de l'Olmo, Julià, potser el Gabilondo també, no?
No, quin nivell, eh? Gabilondo, l'Ús de l'Olmo, no sé, i el que vindrà després, Déu-n'hi-do, eh?
Home.
Primers espases, les veus de
primeres
de
espases, primeres espases. I primeres espases de casa nostra, perquè el nostre següent convidat és un talent consolidat de la ràdio catalana. I amb ell volem parlar d'alguns aspectes de la professió, com ara les relacions entre professionals, o l'actitud i la manera de treballar. El Pau Duran ens el descriu amb unes primeres dades. Pau, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs mira, és del 26 d'agost de 1984, nascut a Sabadell, del carrer Gorrea, fill d'una mestra de la Divina Pastora i d'un economista. Té dues germanes grans que el feien servir de mascota. Va estudiar al Sant Nicolau, un fet cabdal per tenir el seu primer contacte radiofònic.
Xavier Bundó i Buil, benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs? Quina veu. Ara et posem cara també,
sí,
eh?
Home, sí. Bueno, és una d'aquelles coses que, no sé si passa també, Carme, que jo preferiria que la gent no posés cara, perquè és molt millor la veu, normalment, però... No, perquè és allò que et diuen després... No, tu tens... Aquella frase de tens cara de ràdio. És una cosa que... Cap on anem? I llavors, bueno, però sí, és molt agradable estar amb vosaltres.
Es trenca una mica la màgia?
Sí, 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 jo crec que sí. No amb tu, però vull dir que...
En general.
Sí, jo sóc molt reaci. Sé que he perdut aquesta batalla, perquè ara les càmeres estan a tot arreu i tot són fotos i tot és Instagram i tot això, he perdut aquesta batalla, però sóc una mica una ànima antiga en això. O sigui, jo prefereixo la imaginació que no pas la... No? El visualitzar exactament què és el que està passant en un estudi de ràdio. Exacte, exacte.
Estaríem d'acord, totalment d'acord, que diria sí, sí. L'altre José María.
Completamente de acuerdo.
Completamente de acuerdo. Què et va passar al Sant Nico per acabar anant a la ràdio?
Home, perquè que tenia una professora estupenda, professora de castellà, que la seva parella era el germà del director de Matadepera Ràdio. I jo vaig acabar, en aquest cas, el batxillerat, i anava a apuntar-me... Bueno, apuntar-me, no? Ja tenia plaça per anar a la facultat, en aquest cas, de comunicació, i em va dir, per què no proves a la ràdio? I dic, sí, és que m'agradaria, però clar, Ràdio Sabadell és molt difícil, perquè ja és molt professional la cosa i tal, i em va dir, vés a Matadepera Ràdio. I vaig conèixer l'Albert Beorlegui, allà, que és el director encara actual, i em va canviar la vida. O sigui, un nano amb menys de 17 anys aquell estiu, vaig entrar a un estudi, em vaig posar nerviós, vaig veure el llum vermell, vaig pensar això què és, i em vaig enamorar d'allò, i fins avui.
Albert Beorlegui,
sí.
Que va ser la primera persona
sí.
A la que li vas oferir col·laborar amb tu el dia.
Sí, 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 és el primer que vaig pensar, clar. Jo, d'alguna manera, no és un agraïment, perquè jo considero que l'Albert és un professional enorme, fa una ràdio meravellosa, i això la gent ho pot comprovar cada diumenge. Però la primera notícia que vaig tenir m'han proposat fer un programa, la primera persona que li envio un missatge, o no sé si el vaig trucar, va ser l'Albert.
I les masterclass que fa l'Albert Beorlegui, sobretot història del cinema, aquí a Castellà el tenim molt sovint a l'aula.
No, meravellós.
Fan unes conferències que omple.
És un fort de sèrie, l'Albert, la veritat. I boníssima persona, que això és una de les coses.
I fa un exercici extraordinari, que jo crec que el anem perdent, sobretot les noves generacions, que és traslladar l'audiència, traslladar l'oient, qui hi ha a l'altra banda de l'aparell, allà on el vols portar.
Sí.
Fer aquest exercici?
Sí.
És complicat, eh?
Sí, jo crec que la ràdio, últimament, i no ho dic que sigui negatiu, però és així, fem molta tertúlia, no? Molt de conversa, molt de riure, molt de tal, que això està molt bé, i jo ho defenso, perquè jo ho faig molt, però ens hem de permetre aquesta imaginació. L'Albert trasllada d'un lloc a un altre, com feien abans molts professionals, com jo vaig aprendre, per exemple, de l'Àlex Gorina a Catalunya Ràdio, que amb una música, amb un efecte de so, automàticament et diuen t'agafo de la mà, permeta'm, i et porto cap a algun lloc. I et porto on et diré jo que tu acabaràs de construir, però que més o menys t'indicaré per on van els tiros. No? I nosaltres, per nosaltres és un carrer empedrat d'una ciutat desconeguda al nostre país, és el Basar de les Sorpreses, i allà és on passen coses, on passa màgia.
Fantàstic.
Després de Ràdio Mata de Pere va venir la Universitat i Ràdio sí. Sabadell. En aquesta altra emissora municipal vas fer esports i informatius.
Sí. Sí, sí, mira, m'ha fet gràcia perquè us venia escoltant i he sentit el Sergi Garcés, és la persona que em contracta, vull dir, clar, els professionals ballesans per mi ho són tot. I el Beorlegui és el primer, el Sergi és el segon, i em fitxa per fer esports. Jo no valia per fer esports, però una mica d'experiència vam tenir. Jo els valoro moltíssim, la gent d'esports, perquè són els millors improvisant, i es nota moltíssim després quan fan ràdio. I
els millors periodistes sempre els trobes a les redaccions d'esports.
Sí, no, són fora de sèrie. I
són polivalents.
Polivalents, viuen amb passió, saben improvisar, saben treure punta de qualsevol situació. Jo els, bueno, estic enamorat de la gent d'esports, són boníssims.
I amb qui d'aquella època que ara comentava el Pau t'ha retrobat després en el món professional? Amb una bona colla, no?
Tothom. Sí, vam colonitzar RAC1, en aquest cas. La primera va ser la Laura Rossell. És que, si miro aquell informatiu, a mi m'atabala una mica, perquè hi va haver un moment que l'informatiu del migdia el feia la Laura Rossell, jo era la segona veu, la tercera veu era el Xavi Pardo, que actualment està a RAC1 també, el podeu sentir els matins amb els butlletins, i l'informatiu del migdia. Els esports el feia l'Eix Parisser, que és l'actual editor del Tu Diràs, i alguns dels tècnics de so eren aquells, els que hi ha a RAC1 ara mateix. No? És veritat que quan un obre la porta, que en aquest cas va ser la Laura, va tirar la patada, va tirar la porta a terra de RAC1 i va dir tots els de Sabadell.
Que vagin.
Que vagin passant, no? Però si ens hem mantingut és perquè hi va haver-hi bon ull, però que és una gran escola. La de la ràdio local, jo sempre ho he defensat. Crec que és un dels grans tresors del país, és el que està passant en aquests moments ara. O sigui, que diverses emissores us heu posat d'acord per fer ràdio des del poble, des del carrer, amb aquesta aura de proximitat i amb aquesta passió que només passa en la ràdio local, que és en la ràdio que hi ha molta... Que no treballes per diners, sinó que treballes per passió i per amor al mitjà, això és la gran escola i és el gran tresor del país, des del punt de vista comunicatiu.
I escolta una altra cosa, aquesta llegenda urbana, que no sé si és certa o no, que hi ha un grup de WhatsApp dels de Sabadell.
Sí, bueno, ara ja crec que està una mica apagat. No estic segur.
A veure si l'actives.
Sí, no, és que són molts, els de Sabadell són molt pesats. Però crec que sí que hi havia un grup de WhatsApp i vam fer alguns dinars o alguns sopars i llavors ja cadascú va fer el seu camí. Però sí, ens fa molta gràcia. O sigui, si tu, ja no Sabadell, vull dir, els de Mata de Pere, que també ens hem vinculat molt. En castellà coneixia jo menys gent, però òbviament tot es creua. Al final, jo crec que és un fenomen estudiar la ràdio al Vallès, sincerament.
Sí.
I Sant Cugat també, o sigui, jo m'he trobat una pila de gent després de Sant Cugat. La ràdio del Vallès, a nivell local, és, des del meu punt de vista, la pedrera dels últims 20 anys de la ràdio a Catalunya.
Escolta,
No només, però molt especialment.
I encara al Vallès, de la UAB, on vas estudiar comunicació audiovisual, crec que també tens un grup, com a mínim, curiós de WhatsApp, els irreductibles.
Els irreductibles, sí. Bueno, això ens ho va dir un profe.
Que no execrables, no?
Sí, no, però igual podria ser el mateix. No, això era un profe que feia literatura i estàvem al final de la classe un grup de 10, que som els que anàvem junts.
Xavi, noms. Com es deia el profe?
Mireia Isard, Albert Castellví...
No, el profe.
Albert Chillón, si no recordo malament.
Chillón.
I fent honor al seu nom, va dir, els del fondo de la classe o aneu al bar a fumar... No, els irreductibles del fondo, i va donar nom, aneu a fumar porros al bar, però aquí es feia escoltar, no? I ens va quedar aquest nom d'irreductibles.
Carme, el Bundó col·laborava a Catalunya Ràdio amb el Pere Mas, amb l'Àlex Gorina, però li van oferir anar a la Com i els informatius de RAC1, on va acabar. Mm-hmm. Després feia el diàleg del món, sí, amb Jordi Basté, anava a fer la versió estiu i li van dir de presentar el Via Lliure.
Clar, a tot això tu has de veure què faig, no? Sospesar, valorar... En què et basaves per prendre aquestes decisions?
Ah, la d'anar a RAC1, sí. Perquè la dels programes no pots dir que no. O sigui, quan tu estàs enamorat d'una cosa, si et diuen ara poses tu al capdavant, què has de dir, no? Que sí. No, el moment aquest de Catalunya Ràdio... Catalunya Ràdio m'oferia una petita coseta. La Com era un projecte que estava molt bé. I llavors hi havia RAC1. RAC1 em va convèncer la Laura Rossell, de fet. Em va dir, vine cap aquí, que el projecte és molt bonic, hi ha gent molt bona, I era la cosa que semblava més estable, tot i que en aquest moment crec que era la tercera o la quarta ràdio de Catalunya, vull dir que no estava en el moment més àlgid, i la Com era una ràdio molt forta en aquell moment, lamentablement ja no és, evidentment, les transformacions que hi ha hagut, com Ona Catalana en el seu dia, no? I han anat desapareixent ràdios, però en aquell moment era senzillament projecte i m'hi vaig llançar de cap.
I escolta una cosa, el Basté va tenir alguna cosa a veure a la possibilitat o a la confirmació que tu agafessis el Via Lliure?
Saps que crec que no? Crec que no. O sigui, el Basté era el meu jefe durant 5 anys, és un jefe molt exigent, un cap molt, molt interessant, i és la persona de qui més he après. Però l'Eduard Pujol, que era el director, és el que va dir, donem-li l'ocasió de fer alguna cosa. I el Basté em va dir, t'he fet una putada, perquè li he dit a l'Eduard que no ho facis tu, perquè no estàs preparat encara. Això m'ho va dir un estiu. I el següent estiu ja m'ho van donar. Però ell és molt generós en el sentit de deixar créixer, però també és molt reticent, perquè al final tothom que treballa en un grup de gent no vol que li marxi ningú. No? I al final, en un entorn de ràdio que es lleva a les 4 del matí i que ha de ser una família, perquè si no és inaguantable, tenir una sèrie de gent que tens afinitats, que et funcionen i tal, ostres, té un valor. No? Jo crec que ell no li venia de gust que jo marxés, però després... Bueno,
i com és la teva relació amb ell?
Increïble.
Que et tracta de diva?
Sí, és un pesat, perquè sempre diu diva quan sap que la diva és ell, o sigui, les plomes les porta ell. Però no, jo crec que ho va fer a la contra, o sigui, em va posar el sobrenom aquest de diva perquè jo no li digués que ell era la diva, però ja està, ja m'ha quedat, no puc fer-hi res. És això que fa el Basté.
I escolta'm una cosa, la Marta Cailà, al Via Lliure, sí. S'hi va passar 13 temporades.
Sí.
Te'n falten poquetes?
Sí, ja no m'en falten.
Sí? Les vas comptant? Les tens presents? O...
No, tinc present que em porto 10, i això és... Hòstia, és molt bèstia. Si m'ho haguessin dit, no... hagués pensat que estàvem bojos. A mi m'encanta, però... I sé que els projectes de ràdio, quan funcionen, són llargs i a llarg termini, però... Hòstia, m'arribes a dir que estaré 10 anys fent un programa al cap de setmana RAC1 amb els resultats que estem tenint... T'hagués dit que és impossible. A mi em va agafar una plorera el dia que marxava del món. Me'n recordo que em vaig anar al sopar de final de temporada, supertranquil, i quan marxàvem, començo a versar un per un i em foto una plorar i tots, oh, què et passa? I dic, cony, és que me'n vaig sol. És que m'heu deixat tirat. Me'n vaig a un altre puesto, que ara què he de fer, no? I en aquell moment jo pensava que no ens en sortiríem. I la veritat és que després pues, te'n surts. A la ràdio és una cosa fantàstica que sempre surt. Encara que hi hagin problemes, encara que hi hagin dificultats, hi han hores per omplir i ràdio per fer i sempre acaba sortint.
I en aquests 10 anys, que ara comentava, sempre has tingut un sabadellenc a la competència, per exemple, Catalunya Ràdio, el cap de setmana, el suplement. Com es porta això?
Bé, home, fa il·lusió. O sigui, jo la primera temporada hi havia Silvia Coppolo, la primera. Però la segona ja va venir el Ricardo Ostrell, que vam estar 3 temporades competint, i després, des de llavors, fins ara, el Roger Escapa. I són dos persones amb qui havia coincidit, o a Matadepera, o a Ràdio Sabadell. Llavors, clar, fa gràcia. I a més, coneixent-los amb el talent que tenen, encara em fa més il·lusió, perquè penso, ostres, mira que tots hem sortit més o menys del mateix lloc. Són més joves, tenen menys canes. Però bueno, fa il·lusió.
La mare diria que bé que ens han sortit aquestes criatures.
Sí.
Satisfeta de tots.
Sí, no, per això dic que crec que s'hauria de fer un estudi de la ràdio vallesana i la influència que té la ràdio catalana ara mateix.
Potser que us hagin arribat a enviar un paquet a l'un a l'altre de ràdio?
Sí, oi? Sí. Al cap de setmana, alguna vegada, que nosaltres ens porten normalment a esmorzar, i alguna vegada ha anat al suplement i llavors ens han dit, si voleu alguna cosa, truqueu. I dius, home, a veure... truqueu, porta'l cap aquí, lladre.
Carme, el Bundó és tan enamorat de la ràdio que hi va trobar parella i tot.
Sí, és veritat. En aquest cas, a Catalunya Ràdio, la Sandra Novillo, que és la meva parella, en aquell moment era la productora d'Antoni Bassas al matí de Catalunya Ràdio, i vam coincidir un estiu i coses que passen. Però he de dir que no és... Jo trobo que... És una feina tan de sonats.
La ràdio?
Sí, home, de gent tarada en general.
No sé per què ho dius.
Que no estem bé. No estem, ho podem dir, no estem bé. Que les parelles radiofòniques funcionen perquè no ens aguanta ningú més. O sigui,
potser tens part de raó.
Home, si tinc raó. Sí, és que jo penso qualsevol altra professió, jo li expliqués les tonteries que arribo a fer i ara te'n vas, ara no sé què, sí, perquè he d'anar a la ràdio, com si fos la cosa més... I no entendrien res, em fotrien les maletes a la porta i ella, pobra, aguanta perquè sí.
Perquè sap de què va la història.
Sac de què va, sap l'excitació que ens agafa quan s'ha de ser a la ràdio, l'excitació que t'agafa quan passa alguna cosa i l'has d'explicar, van sentir els companys de Badalona, no? No hi ha res, crec, comparable a la vida, que el moment en què hi ha una cosa que passa en un municipi petit o gran o no sé quantos, i et diuen, vamos, hem d'anar-ho a explicar, no? I et comença a pujar com una mena d'adrenalina espectacular, i la ràdio en això és pura emoció, és imbatible.
I la ràdio, que és un mitjà que tu comentaves, potser hauríem d'estudiar aquest fenomen del Vallès. A nivell de país, què és el que creus que porta la ràdio a Catalunya?
Jo crec que a vegades no ho valorem prou, perquè ens sol passar als catalans amb la ràdio, però amb la resta de coses. A Catalunya és un país d'una ràdio d'un nivell increïble. D'un nivell increïble. T'ho diu qualsevol persona que treballa a Madrid o treballa a qualsevol altre lloc i diu, hosti, vinc a Catalunya i em quedo acollonit. Primer, per aquesta cosa de la ràdio local, que torno a dir que no en som conscients. Som un país d'una capacitat de creació de xarxa i de voluntat d'activisme, fins i tot et diria, perquè les ràdios actuals que hi ha aquí han parlat de diverses èpoques, però no s'entenen sense una persona que va sense treballar i decideix muntar una antena i a més pinta les parets de no sé què i posa quatre micros i entén que no sé què i posa les seves hores encara que no li pagui ningú, no? I això és voluntariat pur. Però la resta és que això és una escola tan bèstia que llavors la ràdio que es fa en el conjunt del país és boníssima. Si tu mires els professionals que treballen a les principals ràdios d'Espanya, gairebé tots han passat per Catalunya. Des del Carlos Herrera fins a qualsevol dels editors, el Franzino, tot això, o són catalans o han treballat a la ràdio catalana. I això és un privilegi, és un honor que jo crec que no en som prou conscients.
I un suport al català també, no?
Sí. Sí, això és una cosa que en moments en què... Jo ho pateixo molt perquè jo tinc dos fills, no? I pateixo molt per el tema del català. Em fa molt mal veure que costa molt i que tu els envies parlant català i et tornen parlant un altre idioma o dient paraules malament i tal. Al col·le els envies perfectament i llavors et tornen d'una altra manera, no? Perquè l'ús social baixa i sembla que l'oci sigui només en castellà o en d'altres idiomes. I et trobes que la ràdio és just el contrari. I veus que la principal emissora del país és en català i la segona és en català i la tercera és mitja en català, mitja en castellà. I llavors que et vinguin amb històries de problemàtiques quan tenim un percentatge altíssim dels nostres oients que són castellanoparlants, dius, hosti, sí, clar que és possible. Clar que és possible, no la televisió, la ràdio, la televisió, el cinema, la literatura. El català és un idioma increïble com qualsevol altre. De fet, és tan increïble com la resta. I és tan vàlid com la resta. I això ho demostra que fem ràdio d'aquesta manera que tingui èxit. La qüestió no és la llengua, la qüestió és la passió que hi poses, o la qualitat, o l'esforç, no sé. Sí, no.
I escolta'm una cosa. No és la pregunta del guió.
Ja t'he vist.
Ja m'has vist. No, et volia preguntar si et veus fent un altre programa diferent al que estàs fent ara, alguna cosa que et vingués molt de gust, què és el que t'agradaria fer?
A veure, hi ha dues coses. Una, és cert que quan tu portes 10 anys fent una cosa, d'entrada dius, ostres, potser m'estic quedant atrapat en un lloc, no? A mi m'agrada molt el programa que faig, i si no, no el faria, però igualment penses, hi ha una evolució cap a alguna direcció. Però és que és un programa, el que fem nosaltres, que té... perquè ho hem volgut nosaltres, eh? A vegades es deia abans que la ràdio al cap de setmana era una ràdio soft i que no passava res i que havies de parlar de... no sé què havies de parlar. Deien de coses que no importin gaire perquè la gent al cap de setmana no vol rotllos. Estic absolutament en contra d'això. Crec que la ràdio al cap de setmana és exactament igual que l'entre setmana, amb la diferència que tenim, primer, menys recursos, menys gent, menys diners, i potser tens una palet més de temps. I hi ha un cert aire que la gent té una miqueta més de paciència amb determinades coses. Però per la resta és exactament igual. Jo ho he plantejat així des del dia 1 de setembre del 2014 que vaig començar. Per mi la ràdio és exactament igual. Llavors, com que és un privilegi tan enorme fer un magazín de 7 hores cada dissabte i cada diumenge, amb aquest nivell d'intensitat, a vegades penses en buscar una altra cosa i dius, hosti, és que tinc molta sort, eh? Llavors, altres coses, jo em veig fent moltes altres coses, m'agradaria moltes altres coses, però el que trobo que és molt difícil que faci una altra cosa semblant a aquesta, que em doni aquest nivell de llibertat, de tocar pals diferents, a més que jo m'avorreixo fent una sola cosa. Llavors, és un programa que comença a les 7 d'una manera, que llavors a les 8 passa a ser un informatiu, a les 9 és una tertúlia, després hi ha seccions, hi ha entrevistes amb gent interessant o no interessant, o el que sigui. Hi ha actualitat, hi ha informació, hi ha entreteniment. On trobaré això? Mm-hmm. I aquesta és la pregunta que em faig sempre, llavors...
El Connectats?
Sí. Pues mira, per què no? Clar que sí. Clar que
el
sí.
Connectats. Vols rematar, Pau?
Vinga, justament ara, si t'has fixat, el Xavi parla una mica dels grups humans. De fet, ell reivindica el fet de ser bona persona.
De fet, jo he reivindicat això.
Jo t'ho sentit.
A mi m'ho han dit. No, i a mi m'ho han dit,
però
eh?
Que ha patrolat, no?
Posaré un exemple.
Soc bona persona.
No, reivindiques el fet de ser-ho. Sí. Jo crec que també ho ets, però això ja t'ho faràs tu. Però posaré un exemple, que a més està demostrat. A la Festa Major de Sabadell, sí, quan va ser el pregó amb el Ricard Ostrell, el 2016, sí, tu vas lluar la feina de les entitats que treballaven pel més desafavorits.
Sí, que clar, però no es pot, és que no m'imagino ser d'una altra manera. Vull dir, que com no has de lluar a la gent que fa coses per la comunitat? Com no has de lluar a la bona gent? És que és una mica absurd, si no. Clar que defenso que la gent bona és important, i ara si us centréssim en una professió com la nostra... A veure, vaig ràpid, de cavalla, eh?
No, però... és que el Julià també vol intervenir.
Vale. Sí, però no, acomiada el Xavi. Volia agafar el fil del Luis de l'Olmo.
D'acord.
Després.
Ho fem després?
Una última, perquè m'estic enrotllant molt.
Però, va, remata.
Però nosaltres fem ràdio, o periodisme, fem ràdio, etc. I l'única eina que ens marca és una certa honestedat. I veig molt difícil ser honest si no tens una mínima noció de ser bona persona. No dic de ser-ho, perquè hi ha molt cabró suelto, perdó. Però la honestedat ja sé, perquè si no, per la resta, de quina confiança esperes que t'escolti algú, no? Llavors, sí, clar que lloo la bona gent i m'intento rodejar de bona gent en el dia a dia, a la vida i a la professió, sí.
Bé, doncs hem d'acabar, Xavier. Ostres, que va
ràpid. Ja s'ha acabat, això?
Sí!
No.
Passa el temps molt, molt ràpid, però a mi m'agradarà rematar aquesta entrevista. Trobo a faltar una persona que segurament no ha tingut temps d'arribar. No, però jo t'ho comentaré perquè això ho has de saber, segurament que ho saps.
No,
per el tema de la connexió, pel nom del programa, pel Connectats, sí, ara et faré molt ràpidament. El primer tècnic que vam tenir... va ser Adrià Tirado, uh-huh, un santcugatenc que ara és tècnic a Ràdio Castellà.
Sí.
Val? El segon tècnic es deia Jake...
Home!
Jake Casas.
Sí.
Jake Casas va sortir del Connectats i se'n va anar a RAC1. Uh-huh. I actualment és el tècnic del Xavier Bundó.
Quina sort que vaig tenir.
El Via Lliure. Com ho saps, eh?
Us el vaig robar, eh?
Va volar.
No.
Va volar.
No, jo... És una fortuna, el Jake. És una sort que m'ha caigut. Perquè en la nostra feina, i tu saps bé, Carme, tenir un tècnic amb qui t'entenguis al davant, una persona que veus tantes hores i que només amb una mirada ja t'agafi per on vas, és imprescindible, i ell ho és. A part de ser bona gent, però és molt ràpid, és molt eficient, és molt bo, pensa en el programa i ens entrem molt bé. És
ja li passarem la falca.
Sí, home, ja ho sap, ell, també. Ja ho sap.
Doncs gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies. I nosaltres continuem molt ràpidament, perquè ara ens toca escoltar a la Maria Glòria Ferrés. Maria Glòria Ferrés. Tampoc no ens ha pogut acompanyar. Ella porta més de 70 anys fent ràdio, aquesta terrassenca nascuda l'any 1934, que va començar el mitjà radiofònic quan tenia només 16 anys, a mitjans de la dècada dels 50 del segle passat. Actualment continua fent ràdio, radioteatre a Mata de Pere Ràdio. La Glòria no ens podia acompanyar, però sí que ens ha volgut deixar enregistrat el seu desig per avui.
És gratificant per mi veure que al pas dels anys la ràdio segueix molt vital. Gràcies a la inquietud que sentiu aquelles i aquells que voleu saber per després, gràcies a la ràdio, fer-ho saber. És la mateixa inquietud que un dia se'm va despertar a mi, i d'això ja fa 75 anys. La ràdio m'ha fet sentir la satisfacció de saber que podia comunicar-me amb qui ni coneixia, però que mereixia tota la meva atenció i el meu respecte, l'oient. I això ha sigut el que més ha motivat el meu pas per la ràdio. Quan als anys 50 vaig conèixer aquest mitjà, va ser per donar veu a un petitíssim personatge de radioteatre. Avui, després d'haver-lo conegut a fons i portant ja l'experiència de molts anys de vida, puc dir que la ràdio m'ho ha donat tot i continua donant-me motiu per seguir endavant. Allò que un dia em va enlluernar, avui em permet encara tenir un grup de persones que, només amb la veu, donen vida als personatges d'una obra de teatre. Vull aprofitar aquest moment que se'm dona com un regal preciós per dir: mireu, veient com ha evolucionat la ràdio des de que jo era una noia desitjosa de saber fins ara, confio plenament en la motivació que us mou a totes i a tots quan esteu davant del micròfon. I allò que esteu dient segur que arribarà a qui escolti mitjançant la màgia de les ones que, puc assegurar, porten una certa addicció.
Continuem aquí en directe des d'aquest espai de la Biblioteca Municipal de Castellar del Vallès, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, 100 anys d'història al país. I abans d'entrar amb la pròxima convidada, el Julià, sí, se li ha quedat una cosa pendent, molt
sí,
ràpidament.
Sí, és que estic obligat moralment a explicar-la, perquè
vinga,
quan he sentit la teva entrevista a Luis de l'Olmo i que ell se'n recordava perfectament de quan va venir a Castellà a mirar-se aquelles ràdios antigues i que tenia pendent una visita, tant de bo vingui, perquè l'altra vegada que va venir es va generar bastant rebombori, va sortir, venia amb un cotxe, amb el seu xofer, tot de nens al seu voltant, fotos, realment va ser un esdeveniment. I és veritat que hi havia una persona, i l'hem de dir, per això m'agrada aquest programa poder dir-ho, que és el Francesc Soto, que era aquest col·leccionista de ràdios, aquest castellarenc, que va col·leccionar durant molts anys ràdios i tenia des dels anys 30 cap endavant, doncs una mica, doncs li va salvar una mica la col·lecció de ràdios al Luis, li va comprar, tot i que el Luis en tenia moltíssimes, té dos museus, imagina't, i va ser una de les persones que una miqueta doncs va poder salvar aquestes ràdios que no tenien un espai físic on, perquè la idea del Francesc Soto era potser fer un museu, però potser era una idea excessivament ambiciosa, al final va anar disgregant aquesta col·lecció i el Francesc m'ha demanat que ho digui, que Luis de l'Olmo, en part, li va fer un favor comprar-li algunes d'aquestes ràdios.
Doncs aquestes...
Que consti en
acte. En acte. Aquestes i altres ràdios, aparells de ràdio, els podeu trobar al Museu de la Ràdio, al Roc de Sant Gaietà, a Roda de Barà. És el segon museu.
Hi ha una foto en tamany natural de Luis de l'Olmo que pots fer així, agafar-te i fer-te una foto com si estiguessis amb el Luis.
Molt bé. Doncs gràcies, Julià, per l'aclariment. Es defineix com a dona, mare, feminista i periodista. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar als 22 anys amb una beca a Catalunya Ràdio. Més tard va continuar per la cadena 13, va participar en l'emissora de Ràdio Terrassa Cert Vallès desenvolupant tasques informatives. Anys després va formar part dels serveis informatius de la nova emissora municipal de Terrassa, sent cap d'informatius. Actualment és una de les veus del trànsit a Catalunya Informació. Mari Luz, García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda.
Em sembla que tinc el micro una mica...
Lluny?
Lluny, pot ser?
Jo crec que està bé.
Et sento tu més fort, deu ser que tens més empenta perquè ja portes estona.
Això és que anem com a motos avui, eh?
Deu ser així.
Mariluz, explica'ns quin és el teu primer record de la ràdio.
Doncs el primer record és que em van donar una beca a Catalunya Ràdio, que va ser una cosa que em va sorprendre. Jo sempre vaig entrar a la facultat de periodisme perquè quan era vaig aprendre a llegir i escriure molt petita i m'agradava molt llegir i escriure. I també, des de petita, a casa meva hi havia un gran interès per la política arran de les activitats de la meva família, que era una família antifranquista. I quan jo tenia com 12 anys, que això devia ser principis del 79 segurament, el meu pare em diu, doncs tu hauries de ser periodista. Segur que se n'ha penedit mil vegades, o més de mil vegades, perquè després, evidentment, ja saps com és aquesta professió.
Doncs precisament et volia preguntar per d'on et ve la vocació, per si tenies algun familiar,
no?
Per si...
Cap
no?
Ni un.
I va ser el teu pare que et va...
Va ser el meu pare que va tenir aquesta idea, quan jo feia vuitè de primària, que aleshores encara es feia EGB, i era vuitè de primària, amb 12-13 anys, i em va dir, a tu t'hauria d'agradar ser periodista, i vaig pensar, esclar, és el que inclou tot allò que m'agrada, llegir, escriure... I la política i l'actualitat en general. Vaig fer el batxillerat, el COU d'aleshores, tota la facultat, i quan vaig demanar la beca a final de cinquè, doncs quina va ser la meva sorpresa quan em van agafar per fer la beca a Catalunya Ràdio. I el motiu era perquè tenia molt bona nota en català i perquè també tenia bona nota en l'assignatura de ràdio. Va ser totalment accidental.
Bé, o sigui, la vida té això, eh?
La meva idea de tota la vida, quan estudiava al batxillerat i als 5 anys d'universitat, la idea era treballar en un diari o en algun mitjà escrit. Després, en 35 anys, només ho he fet 2 mesos i no em va agradar.
La premsa escrita no t'ha agradat?
O sigui, només ho vaig provar aquesta vegada i potser perquè ja havia provat la ràdio i aleshores ja portava la droga de la ràdio a les venes... I ja la premsa em va semblar que es tardava massa a dir les notícies, que jo no podia tenir una notícia a primera hora del matí i esperar-me a dir-la a l'hora de tancament del vespre i vés a saber si mentrestant algú l'estava dient. O sigui, allò em va crear una angoixa terrible. I jo,
o sigui, que la ràdio et va atrapar.
Sí, sí, la ràdio. O sigui, la ràdio em va venir per accident i em va seduir.
Com a molts, eh?
Sí.
Quins eren els teus referents dins del món del periodisme? Perquè tu ja dius, és que tenia molt clar que em volia dedicar a això. Tenies unes persones, uns noms, sabies en qui t'havies de reflectir?
Clar, nosaltres tenim una edat.
Aleshores,
la ràdio catalana doncs, no era tan àmplia com ara. I a casa meva, de tota la vida, doncs, el que s'escoltava era la cadena SER, perquè jo vivia i visc a Terrassa de tota la vida, i la meva família doncs, posava Ràdio Terrassa, que a més, aleshores era en una mitjana, això que ja pràcticament no coneixem. I es posava Ràdio Terrassa, i aleshores, clar, per escoltar les notícies de Terrassa, i després sortia la cadena SER. I aleshores els meus referents d'aleshores eren, perquè jo no tenia intenció de treballar a la ràdio, els meus... referents d'aleshores del que escoltava a la ràdio era quan a casa, que hi havia una sola ràdio, quan passava aleshores als anys 80, doncs eren referents com Iñaki Gabilondo i alguns grossos d'aquests.
L'heu sentit? Acaba de sortir el nom d'Iñaki Gabilondo. No vull ser pesada, eh? Però és el nostre pròxim objectiu.
Home, doncs...
Per aquest programa. Avui hem escoltat el Luis del Olmo. Ens falta l'Iñaki Gabilondo i així completem el pack, eh?
Sí, sí. Clar, després quan vaig treballar a Ràdio Terrassa, que era una emissora, la privada, la que ja no existeix, lamentablement, però que ara també tindria prop de 100 anys, si existís. Doncs clar, aquella era l'emissora que jo escoltava i que estava associada a la cadena SER. Jo era molt joveneta quan hi vaig entrar, uns 23 anys així. I clar, quan alguna vegada ens trucaven aquests referents, clar... Era com un xoc.
Eren paraules majors, eh?
Eren paraules majors. Recordo ja el desaparegut Carlos Llamas. No sé si te'n recordes.
Sí.
De la cadena
SER. Hora 25.
Hora 25. Uh-huh. Jo tenia com 24-25 anys quan des de Ràdio Terrassa, un dia d'eleccions catalanes, vam donar una exclusiva molt bona que la Policia Nacional de Terrassa havia fet una operació molt grossa a nivell de tota Espanya, d'una gran aprehensió de cocaïna, i nosaltres estàvem donant la primícia. I aleshores entravam per tota la cadena SER. I quan em va trucar, dic, digui'm, i diu, hola, soy Carlos Llamas,
Pum!
Es va quedar espaterrada.
És de... Clar, és d'aquelles coses que recordes de quan ets molt jove. Però clar, quan vaig fer la beca, per exemple, a Catalunya Ràdio, que va ser la primera experiència, clar, aleshores encara hi havia el mestre Cuní. Era qui presentava el matí de Catalunya Ràdio aleshores. Clar. Perquè va ser el primer dels presentadors. I tu que era el matí amb Josep Cuní, no era,
sí,
el matí de Catalunya,
exacte,
Ràdio.
Exacte.
Era el matí amb Josep Cuní.
Imagina't si tenia força.
I tant. Tenia molta de força.
Mariluz, tu que has estat a la ràdio local, és, sí, a dir, a la ràdio petita, i després a la ràdio d'àmbit nacional, quines diferències trobes? I no sé si trobes a faltar alguna cosa del teu pas per les emissores locals.
Clar, després, en tot aquest temps que nosaltres hem desenvolupat, perquè em sembla que som, clar, en aquest temps tu ja saps que la ràdio ha canviat moltíssim en tot l'àmbit tècnic. La diferència tècnica i de mitjans és espectacular.
Som, com diríem, a frontissa. Som, sí, una generació frontissa, sí, que hem anat superant tots aquests canvis, no? De l'analògic, sí, al digital. Sí.
Esclar, aleshores, clar, quan passes en el moment que jo vaig passar, just el primer dilluns del 2000, per això me'n recordaré sempre, era el 3 de gener del 2000, quan em van agafar a Catalunya Ràdio després d'haver passat les oposicions. Clar, el canvi era tremendo, perquè clar, passaves d'un mitjà amb pocs mitjans tècnics i humans i de tot, a de cop un mitjà molt gros. Però a més, clar, després, al cap de pocs anys, també va ser la revolució de l'arribada d'internet. I crec que fins i tot hi ha més diferència arran de l'arribada d'internet,
sí,
que la diferència entre mitjà local i mitjà nacional. I això que aleshores, la diferència entre tots dos mitjans era abismal. Perquè en un mitjà local, tu ja ho saps, estàs tot el dia a peu de carrer. O si no, tot el dia amb el telèfon a la mà parlant directament amb la gent. I a les emissores nacionals, clar, és més fàcil que hi hagi algunes persones, o com a mínim que en alguns moments t'estiguis a la redacció redactant notícies o agafant talls de veu per telèfon, entrevistes per telèfon, i que et belluguis menys. En canvi, a la ràdio o a la televisió municipal que jo vaig fer, era tot el dia al carrer, arribar a sortir a cobrir 5 notícies, fer 5 entrevistes al carrer, sense parar, i després arribar...
I sense mòbil.
No existia el telèfon mòbil. Ojo, compte, sí que existia el telèfon mòbil.
Existia... Un zapatot era una cosa
existia
així.
Existia el telèfon mòbil que era així, era com el meu bolso d'ara.
Sí.
Així i així, que en teníem un a Ràdio Terrassa, i el teníem perquè pertanyíem a la cadena SER, i per tant, de vegades, el teníem sobretot de cara als esports. Perquè ells al cap de setmana entraven al carrusel deportivo. Mm-hmm. I aleshores, quan hi havia la unitat mòbil, una única, i una altra persona que entrava amb el telèfon mòbil. En aquella època, que d'això fa més de 30 anys, aquell telèfon valia 500.000 pessetes, que ara serien en euros 3.000 euros, però que clar, de fa 30 anys, o sigui, seria com 10.000 euros o molt més. I això ho portàvem nosaltres a sobre. Recordo portar-lo una vegada, i la responsabilitat tan tremenda que tenia portant això... i que fins i tot una persona, una autoritat molt important que hi havia en l'acte que jo estava cobrint, em va demanar el telèfon, perquè les autoritats locals no tenien telèfon. És que allò era any 91-92, i no existien els telèfons ni... O sigui, allò només en tenien els ministres, el rei, el president del govern...
I els periodistes guais.
Però quan estic parlant d'any 91-92, no en tenien gairebé ni els periodistes guais.
Estem parlant dels Jocs Olímpics, eh?
Sí, sí.
El 92, que sembla que va ser ahir i que la modernitat... Però això ja ha quedat molt desfasat.
Absolutament.
Ha quedat molt desfasat.
O sigui, jo recordo veure aquelles persones, ara han passat tot sovint, que clar, hi ha moltes persones a Catalunya Ràdio que no són tan joves, que potser porten 10 anys treballant i gairebé podrien ser els meus fills, perquè tenen 30 i escaig d'anys. Jo en tinc 57. Aleshores, clar, aquesta... els dic això, jo, clar, fa 25 anys feia això, tal, que... i queden garrativats, i dic, clar, és que jo sóc molt gran. I aleshores sempre me'n recordo de quan els grans referents d'aleshores, com quan jo vaig entrar a Ràdio Terrassa, el Paco Plaza, segur
Paco
que el
Plaza.
Coneixeu,
sí.
Que era aleshores el gran referent de la ràdio a Terrassa, que feia un programa de flamenco, que em sembla que es deia Flamenqueando, crec.
Jo no t'ho sé dir, però
tenia,
sí que...
Tenia una audiència espectacular, sorties amb ell al carrer i et venien 100 senyores i nenes. Ell era un senyor de 40 i escaig d'anys i et venien 100 senyores i se't tiraven a sobre perquè anaves amb ell. Doncs clar, ell explicava aquestes coses. Ai, clar, quan jo era jove i fèiem allò, i clar, com ara els joves feia això. Clar, i jo ara em veig fent això. i dius, ostres...
Com ha passat el temps?
Mare meva, com ha passat el temps?
Escolta, Mariluz, acabem. Què t'agradaria fer que no has pogut fer encara dins de la teva professió?
La veritat és que he fet moltes coses, eh? Però sí que m'agradaria presentar alguna cosa a Catalunya Ràdio. Per què no?
Sí? Com què? Quin tipus de programa?
O sigui, clar, allà a Catalunya, a les emissores de la Generalitat, Catalunya Ràdio, TV3, que ara som 3CAT.
Sí, plataforma.
Perdó per la publicitat gratuïta. Doncs, clar, som moltíssima gent i aleshores, clar, tothom està preparat per presentar alguna cosa. I jo em trobo això, que ara la persona que presenta el matí de Catalunya Ràdio, que és el programa on jo parlo de la informació del trànsit, doncs té com 25 anys menys que jo, gairebé podria ser el meu fill. Esclar, però clar, és una persona que potser porta 15 anys treballant a la ràdio, perquè va començar molt jove, el Ricard Ostrell. Aleshores, doncs, sí que m'agradaria, com a somni, en algun moment, poder presentar algun programa. Per exemple, ara tenim un programa sobre qüestions de dones, que es diu Les dones i els dies. No vull dir que li vulgui prendre la feina a aquesta companya i aquest programa diari, però per què no fer alguna cosa semblant? Perquè jo crec que les dones històricament a la ràdio hem estat molt arraconades. Se'ns ha fet servir molt sovint com a veu agradable. Recordo una vegada que un d'aquests antiquíssims va anar a una reunió grossíssima de Cadena SER i va tornar dient: les dones no teniu futur a la ràdio, perquè m'han dit en aquesta gran trobada de la Cadena SER que les veus femenines no tenen credibilitat.
Vaja, no la va encertar.
D'això deu fer més de 30 anys i em sembla que, no sé, tantes dones com hi ha actualment de referents a les ràdios catalanes i espanyoles, em sembla que no ho van encertar gaire, aquell personatge i els que ho havien dit en aquell curs.
És que hi ha que són il·luminats, perquè també hi va haver un senyor que va dir que les dones no podien jugar a futbol. Ah, i fa sí. No gaire van aconseguir un mundial.
No fa tant que sentia que se'ls deia les nenes.
Les nenes.
Perquè vaig estar un any a esports, increïblement, no m'agraden gens els esports. No m'agraden gens, o sigui, va ser un dels pitjors anys de la meva vida professional a Catalunya Ràdio. O sigui, jo no sabia res d'esports, i em van posar a fer els esports en directe. Quasi moro.
I què havies de fer?
I increïblement em van dir, escolta, o sigui, la gent d'informatius em van dir, se t'entén molt bé, t'entenc millor que els altres. I vaig pensar, clar, perquè com que no en sé res...
No parlo el vostre argot,
no? O
sigui,
ho explico d'una forma tan planera que fins i tot la gent que no li agraden els esports m'entén. Clar, els esports es posaven les mans al cap perquè vaig dir una quantitat de disbarats terrible. Evidentment, i ho vaig fer un any i prou.
Mariluz, ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat. Avui també hem posat veu, una de les veus del trànsit. Segur que abans de sortir de casa a veure què passa, sí, com matins. Estan les carreteres, doncs la Mariluz us informa. Informació de servei.
I de vegades passa que la gent fins i tot ens escolta sense voler, perquè hi ha una tecla a les ràdios que no tothom sap que la té pitjada, i aleshores tu estàs escoltant música, per exemple, però quan hi ha l'informació del trànsit saltem nosaltres. Si tu tens aquella tecla posada, dius, per què surten aquestes ara que estava escoltant aquesta cançó tan maca? Doncs és una tecla que es diu RDS, que si no ens volen escoltar,
per fixar,
l'han de treure. Mm-hmm. I nosaltres tenim una tecla que diu RDS, a dintre de l'estudi de Catalunya Informació, que és això, que ha d'estar pitjada perquè passi això, que quan algú va al cotxe i si té la ràdio engegada i posa d'aquella tecla, doncs que sortim nosaltres encara que no vulguin. I els diem, els pagesos fan això, els altres que tallen fan allò, i ho saben ni que
molt
sigui
important,
per accident.
És molt important saber-ho.
Ni que sigui
saber-ho.
Per accident se n'assabenten.
Importantíssim. Gràcies i felicitats per la part que et toca.
Gràcies, d'acord? Igualment.
Gràcies. I abans d'acabar, què us sembla una miqueta de música del nostre artista, el Roger Padrós? Roger, estàs aquí com un campió, eh?
Està
no
bé.
Sé si mai havies escoltat tanta gent parlant de ràdio.
No, però està bé. S'aprèn sempre. A la ràdio s'aprèn molt. Sempre dic que sou uns privilegiats els que ho feu. Mm-hmm. Perquè cada dia descobriu coses noves i parleu amb gent que us pot aportar com moltes coses.
Jo tenia la meva ginecòloga que deia que em volia canviar la feina.
Ho entenc.
Dius que tu t'ho... Dic, home... Dic, no me la canviaré pas. No, però feina és feina, també. El que passa és que la faig molt de gust.
Això
és la diferència. Una cançoneta. Què ens interpretaràs
ara? El temps, justament la cançó del Benidorm Fest.
Ostres!
Que me l'havia guardat pel final.
Molt bé. Quina llàstima, eh?
Està bé. La vida és així.
La vida és així.
Les coses s'han de fer ben fetes i seguir cap endavant. Vull dir, no és una derrota, és una victòria en futur.
En projecció. Roger, endavant.
es torna així. Quan tot pot ser més senzill. Perquè la vida ens porta aquí. Si abans tot estava bé. Era res, es veu igual. Era res, se sent igual. Perdó comptant les hores d'un rellotge aturat. Desfent el temps en versos per voler-nos trobar. Però no, el temps s'esgota i no. Buscant en una idea com poder-nos mirar. Si tot el que teníem ho deixàvem marxar. Però no, el temps s'esgota i no. Però t'espero. El temps potser s'acaba. Però t'espero. Si creus que ens hem perdut, jo aquí t'espero. Et seguiré esperant.
Uau. Que bé, que bé que ha sonat, Roger.
Gràcies.
De veritat, eh?
Merci.
Net, clar. Fantàstic.
Bueno, això també és gràcies a la feina sempre dels tècnics. Sí? De valorar.
Sí, 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 la veritat és que sí. Jaume, ens queden res, uns minutets. Minut i resultat del públic, impressions, un pim-pam. Sí, a veure jo... què tal, amb què s'han quedat.
Sí, jo volia donar el pa... Bueno, no, fa poc que estan aquí, però han passat... Són alumnes de l'Autònoma, fent un programa a Ràdio Castellà, i jo, com igual que el Roger Bundó, també vam passar per... No sé, heu tingut l'Albert Chillón. Sí, ha vingut l'entrevistat que hem fet a la tarda, també hi va estar, i ell està treballant a la Ràdio Punteres. No sé vosaltres com us preneu la vostra feina a Ràdio Castellà, fent el programa de Castellà Z.
Nosaltres estem encantats. Justament abans estàvem comentant que és un lloc de desconnexió, d'estar, bueno, tots som amics, ens hem conegut a l'Autònoma uns quants, nosaltres ja ens coneixíem de castellà. I és una estona de parlar amb algú de lo que tu deies també de... Pues descobrir coses noves, altres punts de vista, de gent que té la nostra edat o gent que és una mica més gran, sobretot artistes, però això, gent que ens aporta molt. No sé si voleu dir alguna cosa. Tu vols dir alguna cosa?
Bueno, sí, que està bé que els joves ens hagin donat com un espai per poder... Pues dir el que pensem, les nostres opinions, i també donar veu pues, a artistes o gent que està fent projectes, també joves, que a vegades sí que són una mica més valorats per el fet de ser joves. Llavors trobo que és també important i agraeixo també molt que se'ns faci partícips de tot això.
Últim minut i hem d'acomiadar. Quina llàstima, és que estaríem aquí tota la tarda.
Ha passat molt ràpid, ha sigut superàgil, hem parlat amb moltíssima gent, ha sigut estupendo. La ràdio està realment molt viva, i avui ho hem vist en directe, que això és un no parar, i ostres, sempre es fa curta. Té aquesta, no sé si jo fa poc que estic aquí, té aquesta vocació la ràdio de ser breu, de ser fugaç, de deixar-te amb ganes de més? No sé.
T'atrapa. I com els hem atrapat a tots avui, els esperem demà, en una versió ja més normaleta, eh? La versió de dijous del Connectats. A tots els que ens heu acompanyat aquí en directe, els que ho hem fet des de casa, des d'allà on sigui, o si ens escolteu més tard en diferit, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tot l'equip, gràcies als tècnics, als redactors, al públic, a la casa i a Castellà del Vallès. Avui ho hem fet des d'aquí, des de la Biblioteca Municipal. Una salutació, gràcies i una abraçada a tots.